el que has de saber sobre habitatge amb la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell.
En el Batec d'Habitatge d'avui ens toca parlar, en matèria urgent d'habitatge i lloguer, dels arrendaments urbans i de la vigència del Reial Decret Llei 7/2019 de l'Estat espanyol d'1 de març.
Antoni Quintana, president de la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell i la Comarca.
Vam parlar ja fa uns mesos, però com que hi va haver un decret d'aquests que nació i se murió solo perquè no va ser ratificat per el govern, tot i que la llei diu molt clar que els contractes que s'haguessin fet en aquell període de vigència eren conformes a derecho, aleshores aquest decret ja va superar el tràmit parlamentari i la realitat és que els contractes del lloguer que es facin a partir d'ara, a partir de l'entrada en vigor d'aquest decret, passa de 3 a 5 anys mínimes quan són persones físiques. O sigui, tu, amb el teu nom i apellido, ets propietari d'una casa i me la llogues a mi, nom i apellido, i som persones físiques. Si tu fossis el Pau Duran SL, Societat Limitada, doncs series una persona jurídica que portés el teu nom, i les persones jurídiques passen a ser de 3 a 7 anys la duració mínima dels contractes de lloguer. Per què? No lo so, diria una soprano en una òpera, no lo sé. Perquè, doncs, és una discriminació que no s'entén perquè siguin les persones jurídiques, no vol dir que siguin ni més riques ni més pobres que els particulars. Però, en fi, això només se pot aplicar a les persones físiques i també a les entitats que, sense ànim de lucre, com podria ser que l'Ajuntament té unes residències que són seves i que les lloga, o una altra entitat d'aquest tipus d'ONG, aquestes estarien exemptes en que fossin persones jurídiques. Aquí no hi ha limitacions en el sentit de que una bonificació molt important és que quan arriben aquests 5 anys, o 7, si són persones jurídiques, el propietari haurà de notificar com a mínim en 4 mesos d'antelació al venciment del contracte si vol recuperar el pis. Fins ara, tota la història des de l'any 1994 fins al dia 7 de març, avisant que un mes d'antelació bastava. No, ara diu que ha de ser 4 mesos abans. Si es fa la notificació ben feta i arriba al llogater, després no vol dir que el llogater hauria de marxar. I si no marxa, el propietari té les eines per a través dels jutjats, que tardarà un segle, però bueno, arribarà a recuperar l'habitatge. En aquí també hi ha un altre aclariment que és important, que és les fiances. Les fiances queden com a màxim, en teoria és una, en contractes de lloguer d'habitatge. Ah, una cosa que m'he oblidat. Això només afecta als habitatges habituals. En els habitatges habituals, és a dir, no comprèn ni locals de negoci, ni locals industrials, ni magatzems, ni habitatges turístics, ni habitatges de segona residència, sinó el que és la casa teva. Allà on vius, estàs empadronat, tens els fills i vés per tornar amb la teva senyora. És a dir, que hi ha una limitació de fiança que no pot passar de 2 mesos. Lo normal és un mes, però no pot passar de 2 mesos i seria nul·la. I inclús, a vegades, allò que es deia, no, avalarà la mamà perquè tu ets un nen que tens 22 anys i vols, encara no tens garanties, i la mamà avala, doncs només podrà avalar per 2 mesos. I aquí s'acaba aquesta novetat de la fiança. Després, les parts poden pactar que les despeses generals són a càrrec de l'arrendatari, que s'han de quantificar en el contracte. És a dir, quan facis el contracte, és a dir, de comunitat de propietaris es paga tant al mes, de l'IBI és tant a l'any, de les escombraries és tant a l'any. S'han de posar les quantitats que coneixes de l'últim any en el contracte perquè obliga en aquest, per tenir coneixement dintre del propi contracte, perquè sigui vàlid. I les despeses del contracte, si són persones físiques, es pot convenir que les pagui l'arrendatari, l'inquilino, diguéssim. Però si és persona jurídica, s'ha de fer càrrec de les despeses de mediació d'aquest contracte. Hi ha un últims aspectes que es poden dir, que també s'haurien d'explicar, que ja es poden repercutir totes aquestes històries que hem dit, i després hi havia una obligació que era liquidar l'import d'una quantia a la hisenda pública, i això ho han tret, cosa curiosa. Però no han tret l'obligació de presentar el contracte a les oficines liquidadores, o sigui, a les agències tributàries de Catalunya, presentant el contracte perquè te'l sellin i tinguin constància de que existeix. Però no has de pagar impost. Si bé tenen controlat el contracte, que és el que ells volen en definitiva. I jo diria que de coses, de novetats, pràcticament... Hi ha aquesta discriminació entre persones físiques i jurídiques, i un altre dia se'n podríem parlar de quines són més les que afecten unes i unes altres, però les línies generals ja les hem explicades amb prou claretat en aquest batec.